Palau Sator. I els bombers hi treballen amb 5 unitats, entre les quals hi ha també una unitat dels GAE. Per tant, a aquesta hora el que podem explicar és que els bombers estan treballant en la recerca d'aquest home a Palau Sator, que hauria estat arrossegat amb el seu cotxe per la riera.
Doncs el que dèiem, allò tan obvi de no acostar-se a la riera quan estem explicant que es desborda, doncs no sempre es compleix. Estarem pendents del que pugui passar. Recordar que hi ha una màxima precaució, sobretot a la zona de Girona, per aquestes pluges intenses, extesa a tot el país, i que ara també ampliarem al matí de Catalunya Ràdio. Són les 10 del matí, amb Vicent Sánchez, Ignacio Rigau, Sara González i Pere Rossinyol. Pere, sol, que estem explicant ara el que està passant aquí a Ademuz. Alguna observació sobre el ministre?
No, comparteixo molt el que deia abans el Vicent, no? Jo crec que ara tenim el repte principal que tenim, perquè sempre quan hi ha tragèdies en el nostre país, i a la majoria de països, és veritat que hi ha una reacció immediata d'enormes mostres de solidaritat popular, de solidaritat, de fraternitat i de gent ajudant sense preguntar-se de quin partit és cadascú i de qui ha fallat encara, tot i que, òbviament, és molt important saber-ho, s'han de fer les investigacions i tot això és molt important, però no implica o no exclou que la gent li surti de dins en ajudar de seguida en tota circumstància. El repte, doncs, ara és fer una comissió d'investigació, una investigació perdó, que ens permeti saber la veritat i que aquesta veritat sigui acceptada. Perquè sigui acceptada es necessita un marc polític mínimament en què hi ha una relació civilitzada entre els principals partits. I des d'aquest punt de vista, no pel que hagi fet o en aquesta, davant de la tragèdia o en aquestes declaracions que estem escoltant i que certament són polèmiques però que no tenen res a veure amb la tragèdia, doncs, com deia el ministre, en aquest magma de l'estat polític civilitzat, doncs no hi ha contribuït gaire fins ara. I aquest és el problema que pot tenir, és a dir, un ministre que ha sigut jugant el paper, diguem, de l'Alfonso Guerra històricament, o del matón o el dur dintre del que acompanyen el líder, doncs quan passen aquestes desgràcies, doncs està en pitjor posició per poder afrontar una investigació civilitzada i que tothom li accepti les conclusions que els tècnics hauran de trobar. Per tant, jo no diria tant que ha reaccionat malament a la crisi, que en absolut, jo comparteixo, com deia, el que deia abans el Vicent, però ve amb una maleta que no farà fàcil que aquest marc de convivència entre els partits que ens ha de portar a unes conclusions acceptades per tothom, doncs sigui el més fàcil.
Ignacio.
Sí, a part recordem que ja no estem parlant només del tarannà del ministre Puente en general o respecte a l'oposició, respecte als seus rivals polítics o fins i tot respecte als rivals polítics dins del seu partit. Estem parlant del ministre Puente en la seva relació amb els operadors privats de ferrocarrils, que tampoc ha estat precisament un camí de roses. Des de la liberalització que ve imposada per la directiva europea a Espanya, a tota la Unió Europea, del sector ferroviari, el ministre Puente ha fet molt per entorpir precisament aquesta liberalització i cada cop que un nou operador volia entrar a aquest mercat, ja sigui Ouigo, ja sigui Irio, el ministre Puente ha dedicat esforços dialectals, és a dir, ha tractat molt malament verbalment a aquestes companyies, dient que a estones feien dumping, altres estones deien que intentin competir contra Renfe, que no només és el regulador, és el gran leviatant en termes econòmics. També ha criticat fins i tot els operadors que intentaven entrar, intentaven establir, i fins i tot parlaven de la competència deslleial que podia fer Renfe. Per tant, la relació entre el ministre Puente, i en concret el ministre Puente, ni tan sols el ministeri, amb aquests dos operadors, amb Irio i Ouigo, no, mai ha estat la millor. També és veritat que fins ara i després de la tragèdia de Ademuz, el que veiem és que Irio, per exemple, ha reaccionat amb plena col·laboració i amb plena serietat, amb bona reacció, amb bon acolliment per part del ministre Puente. Veiem que els trens estaven ben revisats, no hi ha aparentment cap negligència, i això també com el Merlos, no? Jo també subscric les paraules del ministre Puente. Potser hagués utilitzat una altra expressió com inusual o, de moment, desconeguda. Perquè estrany és. Estem parlant que tot el que havia de funcionar havia funcionat. Les vies estaven correctament revisades des de feia un any. Els trens estaven correctament revisats. No hi havia excés de velocitat.
Sí, el problema de Ignasi és que quan ho diu el ministre, això és una situació estranya, el que abones és que tothom pugui arribar a especular sobre el que ha passat. I es va parlar fins i tot de sabotatge.
Sí, el propi ministre al principi va...
Doncs potser el que has de dir és, escolta, no sabem què ha passat, ho estem investigant. No cal dir una situació estranya que això porta a pensar que estem parlant d'una altra cosa.
I tant. Com a expressió jo crec que és molt desafortunada. I almenys el que estem veient ara és una col·laboració molt lleial entre administració autonòmica, que és del PP, Juanma Moreno Bonilla, administració central socialista, i els diferents operadors. I la pròpia roda de premsa, jo potser qui ha donat, no diria més tranquil·litat, però més transparència en tot això, és Álvaro Hernández Heredia, el president de Renfe, que ahir va donar totes les explicacions que podia donar, i crec que aquest és el tarannà que ha d'adoptar les institucions.
Són les 10:05, som avui a Ademuz, però també estem pendents del que passa a Còrdoba, en aquest cas al Centre Cívic Poniente Sud de Còrdoba, on ja recordem l'atenció als familiars per part de la Creu Roja d'aquells que encara no han trobat el seu familiar i, per tant, està desaparegut. Dani Santiago.
Hola, Ricard. Sí, mira, abans us explicàvem que hi ha un continu anar i venir de voluntaris de la Creu Roja, d'altres serveis d'emergència. Un d'aquests voluntaris, podem parlar amb ell, és en Fran Vicente, que és psicòleg de Creu Roja, que ve d'Almeria. Buenos días, Fran, gracias por atendernos.
Buenos días.
¿Cuántas familias han pasado por este centro? ¿Cuántas hay ahora mismo?
Bueno, por lo que es el dispositivo de Cruz Roja hemos atendido a más de 300 personas. A lo largo del día de ayer fueron 150 y la noche se han quedado 50 personas aquí porque la mayoría de las familiares se fueron a los hoteles a descansar y ahora están volviendo para ver si esta mañana obtienen algo más de información.
Tú has pasado la noche en este centro. ¿Cuál ha sido el ambiente?
Bueno, realmente dentro de lo que cabe ha sido tranquilo, es decir, la verdad que la familia está demostrando una fortaleza brutal dentro del drama que están viviendo. Muchas familias se fueron, como te decía, al hotel, con lo cual ha habido pocas personas aquí, han estado descansando y esperando sobre todo que llegue y amanezca y a ver si llega nueva información.
¿Qué dirías que es lo peor para las familias? ¿La espera, la incertidumbre, ver las noticias, estar conectado a las redes sociales?
Bueno, todo. Al final la incertidumbre, evidentemente, quieren la información, necesitan la información, quieren tener a su familiar con él. Y después, bueno, la desinformación, por eso nosotros intentamos que la poca información que haya le llegue, que sea certera y sobre todo que se guíen por canales oficiales y intentar que las redes sociales, pues muchas veces a veces se da información que no ayuda a estas familias que lo están pasando francamente mal.
Hemos estado explicando que parte de vuestra tarea es dar consuelo, dar apoyo, ofrecer una manta, un plato caliente, ¿no? Ayuda. ¿Cuál dirías que es lo más importante?
Bueno, lo más importante es que estamos al lado de las personas, no las vamos a abandonar ni ahora ni cuando acabe el dispositivo, sino seguiremos trabajando con ellas en su provincia. Al final todo nuestro trabajo es estar cerca de ellas, respetando su intimidad, estando cercanos pero con distantes, respetando un poco su entorno de seguridad, y al final ellos se están apoyando emocionalmente, lógicamente, cada vez tienen más familiares, más redes de apoyo, y nosotros pues atentos si hay alguna crisis de ansiedad, algún ataque de pánico o necesitan cualquier gestión de un cargador de móvil, cualquier necesidad básica de alimentación, cualquier trámite que necesiten que hacer, de administrativo, de papeleo, pues acercarlo o coordinarlo con las diferentes administraciones con las que trabajamos coordinadamente, y en eso los voluntarios están perfectamente preparados para ello.
Y por lo que respecta a vosotros, Fran, no sé si tú habías trabajado en una emergencia de estas características, ¿estáis preparados para lo que se viene encima, no?
Bueno, los voluntarios estamos preparados porque, bueno, durante todo el año hay formación, hay simulacro. Es verdad que al final la realidad supera la ficción. Hemos estado en la Dana, hemos estado en el accidente de Hispania, que son casos bastante parecidos, y el voluntariado está preparado. Eso no quiere decir que la gente son personas, y por eso también trabajamos en protegerlos durante la intervención y posterior a la intervención.
Moltes gràcies, Fran Vicente, gràcies i suerte i ànimos con lo que os queda por trabajo. Doncs, Ricard, ja ho veus, important també destacar la feina que fan els voluntaris, que fan tots els serveis d'emergència, que ha estat una constant, ha estat una coincidència en tothom que està aquí, que ha estat exemplar, la col·laboració entre administracions i entre cossos d'emergències.
Gràcies a tu també, Dani. Una abraçada.
Adéu, fins ara.
I per anar tancant l'Àgora d'avui amb Vicent Sánchez, Ignacio Rigalsa, González i Pere Ossinyol, de seguida parlarem també de l'estat de salut del president Salvador Illa, amb Dolors Rodríguez, que és la cap del Servei de Malalties Infeccioses, en aquest cas de la Vall d'Hebron, que està portant i seguint l'estat de salut del president. Però abans, parlant del ministre Puente, i per tancar, diguéssim, l'Àgora, Tania Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia.
Avui a Ràdio Nacional ha parlat en termes de sorpresa.
Sí, ara ho comentem.
Podem esperar del que ha passat.
Exacte, ara ho comentàveu, que en un primer moment va parlar d'una qüestió estranya que havia hagut, que podria haver provocat aquest accident. Canvi en el llenguatge, demana temps, diu que cal esperar, descartat que sigui un factor humà, que no seria un problema de velocitat, tampoc de desinversió, i ha dit això, que cal que s'esperi perquè hi haurà alguna sorpresa. Parla en termes de sorpresa per explicar el que hagi pogut passar, però demana, insistim, temps perquè els tècnics puguin accedir a tots els vagons i puguin esclarir el motiu de l'accident.
Sorpresa, Sara González.
És curiós, perquè... Home. Sí, o sigui, abans ho deia el Pere molt bé, no? No és el mateix que et digui que és un accident molt estrany el Masai o Yolanda Díaz que t'ho digui un ministre que porta una motxilla com la que porta, no? Que és el ministre Puente. Per molt que s'estigui reaccionant bé i ràpid a la tragèdia, això no treu que són en aquests moments quan més has de mesurar les teves paraules per no aixecar suspicàcies. El problema és aquesta motxilla, que el ministre Puente, doncs, és un ministre que no s'emmarca normalment en un dirigent polític que sigui mesurat en les seves respostes i que té fins i tot de vegades una actitud a les xarxes socials temerària, que en situacions com la d'ara, que requereix, doncs, una seriositat i sobretot una alta credibilitat i seguretat que tu li puguis transmetre a la ciutadania, doncs té el doble de dificultat, i més si utilitzes paraules com extraño o sorpresa, no? No sé ben bé a què es deu referir el ministre, si es deu referir a una incidència tècnica poc freqüent, no? Però no és el mateix dir això que dir la paraula sorpresa.
Clar, és que sorpresa és el clar. Que surt d'un Kinder Bueno. Bueno, Kinder Bueno no, d'un nou Kinder, diguéssim.
Sí,
que clar, no,
sí.
No és una cosa que alegra, en principi.
En tot cas, no contribueix...
És desafortunada.
No contribueix a no alimentar suspicàcies. No contribueix.
Sí, sí. Sí, sí. Vicent.
Bueno, estem pegant-li voltes una mica les mateixes històries, no? Jo crec que la gent demana respostes quan passa una cosa com aquestes, que no són fàcils de contestar i que fins i tot és més prudent no contestar-les.
Sí.
Per tant, quan un ministre, un conseller, un president de govern fa declaracions, ha de ser sumament prudent, i això no agrada. I quan se'n va una mica perquè s'han dit barbaritats sobre el que està passant, llavors cauen en aquestes històries, de dir, ostres, això no ho hauria d'haver dit i no sé què. Però en què quedem? El que tenim clar amb aquesta història és que no sabem què està passant i no és prudent ara que ningú, ni de la Guàrdia Civil, ni del ministre, ningú satisfaça la curiositat que tenim, que en el cas de víctimes o de gent afectada, més que curiositat és necessitat. I sap molt greu, però tot el que diguen ara es pot girar en contra en les pròximes hores. Jo què sé, jo per ara veig que en aquest sentit estan actuant bé. Al revés del que va passar amb la Dana de València, i comentava la Sara fa uns moments, que estava molt bé que en aquesta ocasió el PSOE i el PP no s'hagueren barallat. I jo crec que en aquesta ocasió no s'han barallat perquè no han tingut l'oportunitat. Perquè tot el que ha passat se'ls escapa de les mans a tots.
Donem-nos temps, no?
Clar, donem-nos temps.
Efectivament, la història acabarà com sempre.
Clar, donem-nos temps, perquè està clar que Adif és una empresa pública. I està clar que...
Està clar que estem en un període ja de preelectoral total.
Clar, i Andalusia. Per tant, en veurem de tots els colors. Tant de bo respectar...
Ahir veiem Pedro Sánchez al costat de María Jesús Montero, que és habitual, s'hagués produït segurament en altres temps, eh? Però, si més no, la imatge, doncs, evidentment, també
xocava. Veiem el president andalús al costat de Feijó.
Sí, sí.
Que, bé, sí, que és normal, perquè
que
ha anat a visitar...
Que passat, però ara és significatiu, sí.
Clar, però ara tot el món, quan passa una cosa d'aquestes, volen estar allà. I torno a insistir, si ho estan fent bé, si no li donen voltes, si estan dient que és arriscat, si estan dient que no ho han de fer, si tothom està dient que esperem que arriben les primeres investigacions, i ostres, com és possible que ells mateixos... Mira, al final dius, a que l'acaben cagant. Doncs és possible que l'acabin cagant, però ho estan fent bé fins ara. I hi ha un comitè de recerca d'accidents ferroviaris que s'ha engegat ara. No crec que estiguin tot el dia treballant aquesta gent, espero que no, seria mal senyal. Però, bueno, potser a Rodalies aquí sí que haurien d'estar treballant tot el dia. Però, vaja, esperem que arriben a conclusions. I, mentrestant, ja, i encara més respecte a les víctimes, torna a dir-ho, és molt difícil convencer-los. Però que es calmen, perquè fins que no tinguin els experts respostes vàlides, més val no aventurar hipòtesis.
Anem a tornar des d'un punt de connexió molt a prop d'aquest accident que es va produir fa un parell de dies. Paula Brujats, bon dia de nou.
Bon dia, Ricard.
Què és el que veus ara?
Doncs aquí estem esperant que aixequin les quatre grues
són sobre el terreny, les podem veure des d'aquí, més o menys a un quilòmetre d'aquest punt de l'accident. Veiem les grues, veiem també la línia de tren, unes grues doncs, que està sent molt difícil, com explicava abans, col·locar-les i apuntalar-les per la dificultat del terreny, i en això estan en equips de rescat perquè volen aquest matí si poden col·locar-les totes, caixat tots els vagons de tots dos trens accidentats. El que sí que sabem és que s'ha pogut començar a aixecar com a mínim els vagons del tren Irio, que és el que va descarrilar primer, i que sota d'aquests vagons, us ho explicàvem abans, doncs ha aparegut una nova víctima mortal, que ja són 41 les persones mortes, però que ningú descarta que n'apareguin més, perquè com a mínim se n'ha vist tres, s'ha vist tres cossos dins els vagons de l'Àlvia, doncs, que són aquests que estan tan destrossats que s'han convertit en un nus de ferros i que és el que està sent més difícil ara mateix doncs, de desfer i de poder aixecar. Ara parlar-vos sobre les causes, sobre una investigació que serà lenta, que serà molt llarga aquí, a part de bombers, d'equips de rescat, també de tècnics de DIF i de Renfe. Hi ha també la Guàrdia Civil que està sobre el terreny, que està recollint mostres en aquest havia en aquests dos punts de l'accident. Ahir difonien fotos i vídeos, imatges també d'aquest lloc. Avui la Guàrdia Civil doncs que d'aquest punt de l'accident recollint mostres per poder aportar en aquesta investigació que ho explicàveu ara, ho deia i el mini totes les autoritats, no serà gens ràpida i no acaba de moment, s'ha descartat la s'ha descartat també error humà, falta veure doncs que amb aquest forat que hi havia
Tenim problemes per seguir la Paula. En tot cas, sí que consti que estan esperant doncs, que s'aixequin, en aquest cas, aquests vagons per part de les grues. Gràcies, Paula. Fins ara.
Fins ara.
I també molt pendents del que està passant a l'Alt Empordà. Quan passa un minut d'un quart d'onze, us explicàvem fa una estona, els bombers busquen un home a Palau-sator, a l'Alt Empordà. La riera l'hauria arrossegat quan estava dins del seu cotxe, i és que rius i rieres són, recordem, una de les principals preocupacions de Protecció Civil, especialment a l'Alt Empordà. A la Bisbal hi tenim la Laia Claret. Bon dia, Laia.
Hola, bon dia.
Quina és la situació ara mateix?
Doncs mira, continua baixant amb molta força el riu Daró, molt cabal, 500 metres cúbics per segon, més que el temporal Glòria i el doble que l'Ebre Tortosa ara mateix, i l'alcalde i regidors estan pendents d'aquest riu, que baixa amb força, com dèiem, per si desborda, ens deia l'alcalde a primera hora del matí, per la part nord o per la part sud del poble. Com deies, a Palau-sator, busquen un home que hauria estat arrossegat amb el cotxe per la riera. Hem parlat amb bombers, ens diuen que un home d'uns 60 anys hauria trucat un amic per alerta que se l'enduia a l'aigua. Aquest amic ha trucat als bombers i en aquest cas hi han anat 5 dotacions, una de subaquàtica. També hi van els Mossos d'Esquadra per comprovar si realment l'ha arrossegat la riera o ha pogut sortir.
Fins ara, Laia, gràcies.
Fins ara.
De seguida ampliarem també l'estat del temps. Al matí de Catalunya Ràdio, avui molt pendents d'aquestes pluges, i parlarem també d'aquí a 3 minuts de l'estat de salut del president Salvador Illa.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Aquí, la princesa Xerazat, de les Mil i Una Nits.
Ara t'explicaré una història.
I aquí sentim la Sara.
120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'ONCE. Let's go! Arriba el nou rasca a les Mil i Una Nits de l'ONCE, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ara es veu tot l'any. Don Simón.
A Cap Bravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalviïs amb l'oferta especial d'un, dos i tres euros. Com les galetes Chocoflakes Coetara de 520 grams amb un descompte del 22%. Ara només per 3 euros. Qui et vol bé et farà estalviar. Cap Bravo, així de bo.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia instruments de vent que toca l'artesà del vidre, i la resposta era fagots. Els fagots són instruments de vent amb el canó plegat en forma de U, i un artesà del vidre fa gots, entre d'altres recipients. 853 dels 1.432 participants l'han encertada, i per tant avui dona 12 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Maria Mercè Martí Gironès, de Berga. I avui també ens heu dit canyes, bufats o flauta.
Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llançaria, sabateria i accessoris. Tenim tot el que necessites per gaudir d'aquesta temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Corte Inglés. Del 15 al 28 de gener a la botiga web i app.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Avui tenim un convidat extra especial.
Els col·les haurien de fer més això, tu.
La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món.
Quina és la probabilitat que estiguem aquí? Una entre 200 milions.
Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. Ens acompanyeu al garatge?
Keki, nova temporada. Aquesta nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10 minuts falten per a 2:15 del matí. De seguida ampliarem l'estat del temps que està afectant, aquestes pluges que estan afectant a Catalunya. Però abans, des d'aquest dilluns, ja coneixem el diagnòstic dels problemes de salut del president de la Generalitat, Salvador Illa. Es tracta d'una osteomielitis púbica, una infecció causada per un bacteri i que és molt poc freqüent, segons l'equip mèdic que l'atén. Qui forma part d'aquest equip és la Dolors Rodríguez, que és cap de secció de malalties infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Doctora, gràcies per acompanyar-nos. Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Ara mateix, quina és l'evolució que ha fet el president en les últimes hores?
Bé, des de l'últim comunicat d'ahir, el president sabem que ha estat estable i ha estat a seguir, i l'evolució és favorable.
És favorable vol dir que no ha anat a pitjor, no hi ha símptomes de febre, l'hem tret, per exemple?
Sí, sí, no ha anat a pitjor i, de fet, està en tractament antibiòtic adequat, que ara ja no és empíric, perquè tenim identificat la causa de la infecció i està evolucionant bé i no ha fet unes hores no ha fet febre.
Dins de tots els escenaris possibles des que el president va arribar a l'hospital, aquest, diguéssim, el que estem vivint ara és dels més positius.
Ben segur que sí, no? Quan tu tens, sobretot, ben diagnosticat un pacient, saps quina és la patologia que té i que el microorganisme, en aquest cas com és una infecció, el microorganisme que l'ha causat, és quan pots dissenyar clarament la estratègia de tractament. Llavors, evidentment, estem en el millor escenari i, a més, tot i que és una infecció poc freqüent, és una infecció ben coneguda, l'osteomielitis, i sabem que el tipus de microorganisme de bacteri que l'ocasiona és estreptococs, són bacteris molt sensibles als antibiòtics. Per tant, a priori, pensem que l'evolució serà favorable.
Expliqui'ns què és el que ha provocat aquesta infecció.
Bé, aquest bacteri, l'estreptococ dysgalacti, és un bacteri que forma part de la biota, de la flora habitual, tant de la pell com de la faringe, de les mucoses de pràcticament de tothom, no? Llavors, en una situació en què de forma puntual aquests bacteris poden passar la sang i habitualment això no té repercussió i és una bacteria, no diguem, transitòria, que és el passar el bacteri a la sang, però de forma transitòria no hi ha problemes. Però quan hi ha algun lloc concret al microorganisme on hi ha alguna lesió o alguna petita lesió, això pot actuar com a factor predisposant perquè aquest bacteri, en comptes de passar de forma transitòria, quedi implantat en aquest lloc. I és el mecanisme pel qual en aquesta localització, en aquests ossos de la pelvis del nostre pacient.
I tenen alguna hipòtesi de com el president ha pogut entrar en contacte amb aquest bacteri?
Ja he dit que no és que entri en contacte, és que forma part de la flora habitual tant de
la
pell
com de les mucoses.
Està dintre el tenim tots, forma part de la nostra microbiota, que diem, no és que estigui infectat, és que el tenim part de nosaltres, és un bacteri que habitualment no produeix patologia, excepte quan per qualsevol petita lesió, ja sigui una lesió de la pell que moltes vegades passa desapercebuda, ja sigui inclús doncs, una petita afectació de la gola també desapercebuda, pot passar la sang de forma transitòria, però en aquest cas, com a factor predisposant, segur que devia haver-hi alguna lesió d'aquesta zona, d'aquests ossos, de la pelvis, i això ha fet que s'implantés aquí el bacteri que desenvolupés i donés infecció en aquesta zona, inflamació i infecció en aquesta zona.
Per tant, podria ser que per fer massa exercici físic això s'hagi produït?
Bé, l'esport no és que sigui la causa directa d'aquesta infecció, però sí que l'exercici intens pot generar articulacions en diferents llocs i la pelvis és un d'aquests llocs i aquesta articulació és un dels llocs, no? Pot generar lesions que afavoreixen que la infecció... Quan un bacteri passa la sang es localitza així, o sigui que és un factor predisposant. També un altre espai, no només l'esport, vull dir, gent que fa activitat física intensa en la seva activitat laboral, doncs, també podrien tenir algun tipus de lesions d'aquest estil i patir patologies similars, eh? Mm-hmm. És un factor predisposant. També és cert, per una altra banda, que el fet de que una persona faci esport pues, també afavorirà que tingui un bon estat de salut, que tingui unes condicions físiques, que a la vegada afavoreix que en el context de la infecció pugui lluitar millor i pugui respondre millor als tractaments. Això també he de dir una llança a favor de tot i que tot esportista té risc de lesions, també té una forma física que afavoreix una bona resposta i una millor evolució als tractaments.
Expliqui'm per què està a la UCI, el president.
Bé, en el moment inicial, quan va arribar, no sabíem el diagnòstic, va arribar a una clínica molt inespecífica, amb una situació compromesa per un dolor intens, i llavors, en el moment en què s'estableix en l'algoritme diagnòstic, s'han de fer tota una sèrie de proves, inicialment descartant patologies més urgents i més emergents, com pot ser una patologia vascular, com pot ser una patologia isquèmica, tot això s'ha anat descartant progressivament, hem arribat a un diagnòstic, tenim una estabilitat, i ara doncs, el president que s'estable, i ja sabem on estem, doncs, està en situació de poder passar una planta d'hospitalització convencional, però és tot el procés que ha de fer en una altra situació, un altre pacient, en el moment inicial, haguéssim fet el mateix, entrar en un algoritme diagnòstic, descartar totes aquestes causes, que a priori, doncs, com bé hem dit al principi de tota l'entrevista, no? Potser estem en la situació més favorable de totes les possibilitats diagnòstiques, potser ara mateix és una de les millors opcions que teníem, no? Però inicialment això no ho sabem, quan arriba un pacient amb aquesta situació, no? I amb aquesta situació d'inestabilitat, doncs és lògic que es té una unitat on es pugui fer una supervisió molt acurada de la seva evolució, sigui qui sigui el pacient.
Per tant, no tant per la situació extrema, sinó perquè, com que no sabíeu què era, era millor aïllar-ho perquè no es compliqués la situació, perquè si es compliqués es pogués atendre d'una manera més àgil.
Bé, no és ben bé aïllar-ho, sinó és tenir una unitat, una vigilància més directa i més acurada perquè no sabem quina és l'evolució inicial, sobretot quan no tenim un diagnòstic i no sabem què és el que està passant.
Sí. Ja.
Sí. Que és el protocol de tractament que s'hagués fet amb qualsevol pacient que arriba en una situació clínica similar a la que va arribar el president Illa.
A partir d'ara, la previsió inicial almenys era que el president estigués 15 dies més a l'hospital. No sé si això pot revisar-se, pot canviar, i de què dependrà que aquest ingrés s'allargui o s'escurci?
Sí, nosaltres quan parlem de previsions són precisament això, previsions, el que fem habitualment. Quan tractem una patologia infecciosa hematògena, és a dir, que el mecanisme pel que s'ha produït aquesta infecció és per part de bacteris a través de la sang, el que volem primer és l'estabilitat, volem negativitzar els cultius, volem que el pacient estigui una evolució favorable i el que ens marca en aquest cas una dada molt objectiva és que els cultius es negativitzin. A partir d'aquest moment doncs tenim diferents opcions de tractament i si el pacient està estable. A més, hem de considerar que en aquest tipus de patologia també és molt important el repòs inicial i després s'haurà d'iniciar un programa molt progressiu de mobilització i això ens hauran de guiar també els habilitadors, no? Llavors, el que inicialment necessitem fer a l'hospital és aquesta revisió acurada i aquesta estabilització del pacient. Una vegada estabilitzat, el tractament el podrà seguir a domicili segur amb la nostra supervisió, lògicament, i pas a pas.
Per tant, pel que m'està dient, hi ha rehabilitació, però també hi ha un repòs estricte, que són les recomanacions que vostès li han fet. No sé si sap que el pacient que té, diguéssim, amb això és una mica hiperactiu.
Ja, per això. A vegades quan hem de conèixer cada pacient i ens hem d'adaptar una mica, però hem de ser molt, molt, molt clars amb les nostres indicacions mèdiques, no? I en aquest tipus de patologia és molt important el repòs inicial, i això el president segur que ho entendrà i segur que sabrà que la paciència inicial, que jo crec que també és un home molt conscient i molt pacient, pues sabrà que això a mig plaç, llarg plaç, guanyarà en que la recuperació sigui pues, molt, molt millor i sense cap seqüela. O sigui que segur que ho entendrà, que ha de ser en aquest cas els que manem som els facultatius i que a poc pues, podrà reiniciar la seva activitat d'una forma molt progressiva.
I en això li han fet alguna recomanació de que no viatgi, per exemple, en els propers mesos?
Els propers mesos ja veurem, no hem establert encara aquest calendari. Estem en una fase molt inicial, hem de veure com evoluciona. Bé, les primeres setmanes sí que no ha de desplaçar-se, no ha de viatjar, però segur que això ens unirà dient la seva evolució clínica i anirem veient, i la seva agenda segur que l'anirem adaptant al més aviat possible, però sempre d'una forma segura perquè la seva recuperació sigui completa.
Uh-huh. Ja per acabar, una pregunta més personal o col·lectiva de l'equip mèdic que esteu atenent al president. No sé com estan vivint també el fet de tenir aquest focus mediàtic dels mitjans de comunicació a sobre, si creu que està afectant també d'alguna manera la seva feina.
Bé, sempre és una situació estressant, el focus mediàtic, com dieu, però intentem fer la nostra feina de la manera més professional possible, i una cosa és que estem pendents de vosaltres, que entenem que s'ha de donar una informació i una informació clara a la població, perquè és el que tots esperem, o sigui, quina sigui la situació, però això no fa que el president no estigui rebent l'atenció que necessita, que mereix com qualsevol altre pacient en aquesta situació.
Dolor Rodríguez, cap de secció de malalties infeccioses de la Vall d'Hebron. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Que vagi bé. Adéu-siau. Bon de fet, amb això, a Sara González ha sigut important la informació, perquè quan va ingressar per un dolor muscular el dissabte, tothom va pensar que era una lesió tranquil·la, normal, i després, quan anàvem passant les hores i veiem que ingressava, hi havia molts dubtes sobre la taula. I aquí va haver una roda de premsa que potser va confondre una mica, perquè els detalls d'aquella roda de premsa tampoc s'acabaven d'entendre, perquè no tenien les proves ni els resultats, però és veritat que des de dilluns, al saber el diagnòstic, l'equip de comunicació també de la Vall d'Hebron ha sigut impecable en aquest sentit, i hem entès el que ha passat.
Absolutament. Vam passar moltes hores el cap de setmana, els periodistes que estàvem de guàrdia, no?, entre dissabte i diumenge, moltes hores d'incertesa. Primer perquè les primeres informacions que ens arribaven semblava com que fos una lesió, no?, fruit d'anar a córrer, però després, a mesura que passaven les hores i que sabíem que el president havia passat la nit a l'hospital, realment percebies molta incertesa, fins i tot per part dels membres del govern, no?, perquè al final estava sent sotmès a proves per descartar les patologies més greus de tipus tant traumàtic com vascular com fins i tot tumoral, no? És veritat que la roda de premsa del diumenge, malgrat no tenir tots els elements per dir-nos quin era el diagnòstic, era necessària fer-la, perquè no és habitual que un president passi una nit a l'hospital i que no tinguem cap informació de tipus mèdic.
Sí, jo crec que la pregunta és, Sara, sí, era necessària tècnicament perquè no tenien res a dir aquells metges? És a dir, no podien dir que el president estava ingressat, que no caminava i no sabien què passava. Si no sé si era més política la roda de premsa que esperàvem.
Segura...
No, més de dir, escolti'm, el president ara està tractant-lo, mentrestant l'acció serà aquesta, trencar el país, segueix endavant, diguéssim, sí, i després ja entrarien en el detall. No ho sé, pregunto, però és veritat que és una roda de premsa que vaig seguir i no vaig entendre absolutament res del que li passava, perquè no sabien exactament què és el que li passava, clar.
Jo crec que hi havia dos missatges clars que sí que s'havien de transmetre. Un, que s'havien descartat les causes més greus. Jo crec que aquest és el missatge principal, no?, que en va sortir el diumenge, però dos, també, que el president estaria ingressat almenys dues setmanes, no? Veurem si finalment aquest temps és més curt, però donat aquest ingrés, també hi havia la voluntat política de transmetre, això per ordre del mateix president, que l'agenda política continuaria, no? I més en aquests moments, que tenim una agenda molt marcada per un inici de negociació de pressupostos que podríem tenir a tocar, no? El president Illa vol que la seva hospitalització no interfereixi en els tempos que tenen previstos en matèries que són crucials pel govern. I...
És a dir, vols dir que podríem arribar a un acord de pressupostos amb el president ingressat?
Doncs no ho sé, no m'aventuraré a dir-ho, però sí que...
Que s'està treballant.
Disculpeu. No, però sí que és voluntat del president que si l'acord pot arribar avui i no demà, doncs que es faci. Perdoneu, perquè...
Sí, veu una mica
de veu.
Sí, Pere.
Sí, comparteixo plenament el que deia la Sara, no? Jo penso que les rodes de premsa sempre són delicades quan no se saben les causes, no? Però alhora s'han de fer. Jo crec que en aquest sentit, descartar les hipòtesis més... més complicades i que tenien, diguem, a bona part del periodisme, òbviament, i de retruc, per tant, també l'opinió pública, amb l'ai al cor, perquè durant unes hores, amb aquesta incertesa, fins que no es descartessin les opcions més fotudes, doncs tot podia passar. I, per tant, el primer és felicitar-nos de que tot això està ja sota control mèdic, que és el més important, i que es van transmetre les informacions en la mesura que s'arribaven, malgrat doncs, que pot ser una decisió heterodoxa i poc aclaridora i que encara afegeix confusió, però com a mínim el marc se situava en un altre espai, en un espai, diguem, més tranquil. I, per tant, jo considero que finalment aquest episodi doncs, s'ha portat bé des de tots els punts de vista, afortunadament en la mesura en què ja està clar el diagnòstic i que no és d'enorme gravetat, doncs tots podem respirar més tranquils i que alhora el país continua funcionant com no pot ser d'altra manera, però aquesta fortalesa d'una democràcia, que és que malgrat que el seu màxim representant, el president de la Generalitat, estigui hospitalitzat, doncs les coses han de continuar, i crec que aquest és també el sentit de fer aquest seguiment tan minuciós. I perdona, Sara, que ja has recuperat la
cita. Això anava a preguntar-te, perquè ara m'estava preocupant més per la salut de la Sara que del president.
I té ganes de reprendre, diguem-ho.
La tos em volia impedir res, acabar de dir el que volia dir, no? I és que el que ha ajornat en aquests moments l'agenda del govern és els 3 dies de dol per l'accident ferroviari. Però si fos pel president Illa, dilluns s'hagués fet la reunió de seguiment entre govern i comuns si aquest accident no hagués succeït. Per tant, la seva prioritat és que hi hagi un acord de pressupostos, encara que en aquests moments ell no hi sigui, per fer-se la foto més immediata amb un eventual acord, que veurem si arriba a aquest acord, però que s'iniciaran negociacions de pressupostos en els propers dies, fins i tot, m'aventuro a dir, en menys d'una setmana, almenys pel flanc dels comuns, pràcticament ho dono per fet.
Són les 10:36, estem molt pendents també del temporal Harry, que està provocant una forta crescuda de rius i rieres. Avui recordem que no hi ha escola, tampoc a l'Empordà, a la Selva i al Gironès. Francesc Mauri, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Estàvem pendents a primera hora de com evolucionaria aquest temporal. Aquestes pluges ara mateix com estan anant?
A veure, plou amb ganes o amb moltes ganes, continua plovent amb moltes ganes a la Catalunya Nord i en general a tot el que és l'Albera, les Salines, Alt, Baix Empordà, Pla de l'Estany, punts de la Garrotxa, Selva, Gironès, tota aquesta àrea nord-est. Són precipitacions que no han augmentat respecte al matí, però que es mantenen ben amunt. Això de moment el que ha fet és aplanar les corbes de creixement dels rius. És a dir, els rius baixen molt plens, però no continuen pujant. Si no hi ha novetats, en les pròximes 3-4 hores que continuaria la precipitació amb aquestes ganes i amb aquesta extensió, hem de pensar que el que estem vivint ara no seria superior en aquestes pròximes 3-4 hores, fins les 2 de la tarda, en què els models desdibuixen molt les àrees més actives de precipitació. Això sí, potser durant la tarda hi hagi un màxim secundari cap a l'Ebre, que caldrà seguir, menys important que el del nord-est, i sembla que pel que fa a la situació marítima també hem arribat al màxim, és a dir, el decreixement de l'onatge a partir d'aquest migdia i tarda s'hauria de notar una miqueta més. Per tant, ens queden aquestes 4 hores de vigilància per si augmentés la precipitació puntualment, cosa que podria incrementar alguns cabals. Però si continua com fins ara, que és ploure molt, però no més del que està plovent, sembla que no aniria més.
I a tot això també tenim urgències, gràcies, Francesc Mauri. Per exemple, els bombers estan buscant un home a Palau-sator, al Baix Empordà. La riera l'hauria arrossegat quan estava dins del seu cotxe i algunes d'aquestes imatges ja circulen a la xarxa. La Bisbal d'Empordà, Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia. Hauria estat un home... Doncs mira, aquest que haurien arrossegat, segons sembla, hauria estat un home d'uns 60 anys que ha trucat a un amic per alertar que l'aigua se l'emportava. I treballaven 5 dotacions de bombers fins fa poca estona. Ara ens diuen que n'hi treballen 9 amb una unitat subaquàtica. Aquí corroborem, plou amb força, veiem carreteres embassalades. Aquí és una zona de conreus, de cultiu, doncs força camps inundats. I el riu Daró, que baixa amb força, baixa amb cabal, però sobretot amb força, amb xifres que superen, per exemple, les del temporal Glòria, i també en algun tram ha superat el cabal que porta l'Ebre a Tortosa. Per tant, a la Bisbal, molt pendents del possible desborrament en el tram sud o el tram nord, ens deia l'alcalde d'aquest riu. N'estan molt pendents tot el consistori.
Saludem aquesta hora Jordi Rimbau, que és alcalde de Palau-sator. Alcalde, bon dia.
Bon dia.
Quan han rebut l'alerta d'aquesta desaparició?
Aviam, a mi m'ha avisat un veí que s'havia emportat un cotxe, havia pogut trucar amb un veí, li havia dit, jo he intentat moure'm, hi ha una dotació de bombers, Mossos, tothom, el que passa que no podem acabar d'arribar en el lloc degut a l'aigua. Hi ha un moviment, estem aquí, però no tenim més informació, només que amb una riera, la riera del poble, que anava molt alta, doncs ha intentat travessar i se l'ha emportat el cotxe.
Perquè el punt pel qual passava és el punt habitual per travessar la riera.
Sí, sí, no, és un camí que travessa la riera i no sé per què hi ha passat, no sé com ha anat, ni sé el per què, vull dir, és que és difícil de donar més explicacions del que no sap. Sé que la riera s'ha emportat el cotxe, amb ella dins, hi ha bombers, hi ha helicòpteros, hi ha ambulàncies, hi ha Mossos, però no tenim accés nosaltres directe i ara hem parlat amb els Mossos, ens informaran, però encara no ho han pogut fer.
Amb el Departament d'Interior està comunicat? Hi parlen?
No, en aquest moment no. Estem parlant amb el CAP, o sigui, amb els que porten aquesta
operatiu,
el dispositiu en aquí.
Mm. Perquè aquest és un punt, em deia, que és un punt rural, per tant entenc que no estava tancat, perquè si és rural, diguéssim, no han pogut tenir temps a senyalitzar-ho.
No sé, per un costat hi havia una cinta, això sí que hi era, per l'altre desconec si hi era o no, perquè no s'hi arriba. Val? No sé si havia tingut temps de posar-ho. M'imagino que pot ser qui fos, la cinta. Jo, mentre s'hi volia posar, ha sigut quan ha passat, perquè no.
Ja.
No tenim més informació, eh?
I coneix el veí? Ha pogut parlar amb familiars? Si sap per què s'estava desplaçant?
No. O sigui, el conec, però no he pogut parlar amb ningú encara.
Uh-huh. Quines recomanacions fa l'alcalde a la població?
A la població, doncs, que s'intentin moure el possible i que no vagin enlloc que hi hagi aigua ni coses d'aquestes. Vale, marxar de les rieres, marxar de les parts fondes i allà on hi hagi recs i rieres i tot això, doncs que no hi vagi ningú.
Alcalde, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, vinga.
Jordi Rimbau, alcalde de Palau-sator. També podem saludar Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà. Alcalde, bon dia. Hola, alcalde. Òscar Aparicio, bon dia.
Bones.
Ara sí. I parlàvem amb vostè a primera hora del matí. La seva preocupació en aquell moment era al voltant de les 7 del matí, era si es desbordava el riu d'Aro. En quin moment es troba ara mateix el riu?
Ara continua baixant molta aigua i molta força, com escoltava deia la vostra companya, però ha baixat molt el cabdal que portaven. Havíem arribat a 1.500 metres cúbics, ara hem estat a uns 420. Per tant, el perill aquell d'inundació del centre de la ciutat, que alguna vegada ens ha passat, de moment hi ha menys perill. Ha baixat, com dic, no només el cabdal, sinó l'alçada que porta l'aigua. Tot i així, hem fet totes les mesures correctores i preventives amb els veïns de la zona. La policia ha tancat els espais que acostumen a ser més perillosos i anem fent seguiment perquè bé, tot apunta que continuarà plovent i també a les muntanyes, que en el riu agafa tota l'aigua. Per tant, una miqueta més tranquils, però amb atents al que pugui passar a les properes hores.
Mm. Hi ha algun consell, alcalde, que vulgui donar per totes aquelles famílies que no han pogut portar els infants a l'escola?
Bé, jo com els he dit, perquè he estat pel carrer i he anat parlant amb alguns, els he dit a tothom que s'ha de tenir paciència, que en la mesura del possible evitin els desplaçaments de totes les entitats esportives del municipi, els hem dit el mateix, que encara que siguin de la pròpia ciutat, perquè algú em deia, si no venen de fora, venen de la ciutat, i mira, millor per tothom, pels serveis d'emergència, pels serveis municipals, de la policia local, doncs saber que tothom està a casa i que no hem d'anar a fer algun servei d'emergència. De moment no n'hem tingut massa, hem tret algun vehicle de soterranis per precaució, bàsicament. Hem tingut alguna petita incidència amb algun nucli com Castell d'Empordà, que ha caigut una paret, un mur de contenció d'un edifici, però vaja, són coses menors, però bueno, en tot cas això que la gent, sisplau, doncs faci ho tingui una miqueta de prudència, no s'acosti al riu a fer la típica foto, que és allò que tots fem, el vídeo, per xarxes, que espero, doncs això, deixin treballar amb tranquil·litat a la policia local i als serveis municipals i precaució, però tranquil·litat també, perquè de moment la qüestió està controlada.
Alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
I també aquesta hora podem saludar a Marc Pifarré, alcalde accidental de Palafrugell. Alcalde, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Perquè Palafrugell és on més ha plogut fins ara. 133 litres per metre quadrat des de mitjanit. No sé si hi ha alguna incidència destacada, alcalde.
Sí, realment hem tingut molta pluja i les incidències destacades serien les acumulacions d'aigua a les principals carreteres que comuniquen a Palafrugell amb les platges que actualment les tenen tallades.
Entenc que esteu en contacte també amb Protecció Civil. No sé si han pres alguna mesura per evitar també que la població es desplaci, es posi en perill.
Sí, tenim tots els recursos municipals activats, la policia local, Protecció Civil, voluntariat, la brigada. Hem suspès les classes i totes les activitats esportives i demanem a la gent doncs, que eviti màxim els desplaçaments fins a aquestes properes hores, que vagi disminuint la pluja i que l'aigua pugui anar drenant en els camps que actualment ens estan impedint doncs, la circulació amb la carretera que va a Tamariu o la que va a Llafranc i a Calella. I molta precaució també amb les rieres. Tenim la riera de Tamariu que va molt plena, llavors que ningú la vulgui atravessar.
Alcalde Marc Pifarré, gràcies i molts ànims. Que vagi bé.
Perfecte, gràcies.
I molta precaució, com dèiem. I anem cap a Fogars de la Selva també. Josep Vilàs, el seu alcalde. Alcalde, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè aquesta hora també hi ha molta preocupació, atenció, pel riu Tordera. En quina situació està ara mateix el Tordera?
Bé, ha estat en èpoques doncs, pitjor, no? El que passa que aquí tenim els dos, la riera Santa Coloma, que ve aquest de les hores de Girona, que potser on hi ha plogut més. Va, llavors, quan conflueixen els dos, bé, vull dir, el contingut és important, no? De totes maneres, la cosa està, de moment, estable. I llavors, doncs, la resta, doncs sí, continua plovent, rierols, torrents, tot està doncs, força saturat, no? Però, bé, en principi, el problema que jo he explicat moltes vegades és que nosaltres, doncs, després de que hi va haver el Coral Glòria, doncs teníem aquí doncs, una possible protecció del que era la zona de l'església, que hi ha unes vivendes, i això doncs, no s'ha dut a terme. I cada vegada doncs, que hi ha una tormenta prevista, doncs, patim molt perquè no sabem el que passarà. Llavors, a la major part de llocs, allà on la temporada glòria doncs, va fer desperfectes, l'ACA doncs, va fer el possible per doncs, solucionar els problemes, però a Fogars no s'ha fet res. I això és una de les coses que jo em queixo. I aquí doncs, és allà on en un cas doncs, de pluges intenses, d'aquí doncs, ens emportarà un patrimoni doncs, que és de tenir en compte. I aquest és una mica la queixa que jo faria. La resta...
La previsió, diguéssim, alcalde, que es faci inversió en allò bàsic per preveure la situació que estem vivint.
És que ens sentim maltractats per l'administració i en aquest cas hi ha un problema que jo l'he explicat moltes vegades, que hi havia doncs, autopistes que va fer un pont i el va fer amb una orientació doncs, que desvia l'aigua cap a un costat i això fa doncs, que la incidència de aquesta aigua faci mal i això no es protegeix. Hi han passat 6 anys i aquí doncs, molts projectes i molts ecologistes. Els ecologistes doncs, prefereixen estimar els animals que les persones, no? Perquè, segons ells, s'han doncs, de protegir els animals, però si s'emporta les persones, suposo que els hi és igual. I aquí jo doncs, faig una queixa de que tinguem una mica de sentit comú les persones i que potser toquem de peus a terra. I això, a vegades, no es fa.
És l'alcalde Josep Vilà, l'alcalde de Fogars de la Selva. Gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé.
La Tordera, el riu Tordera ha arribat als 252 metres cúbics per segon, fet que ha obligat doncs, a activar aquest llindar de perill. Estem pendents, per cert, també que comparegui Protecció Civil d'aquí a pocs minuts i també tenim preocupació pel que pugui passar a Tarragona, tot i que ara mateix sembla que no plou tant. Clara Chavarría, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, efectivament, aquí l'episodi de pluges a temporal es tradueix amb algunes ratxes de vent i una pluja que ha anat caient amb intensitat moderada durant tot el matí. Aquí el que preocupava principalment és el fort onatge que pot arribar amb onades de 4 metres a la costa brenca. De fet, en aquestes últimes hores al Baix Ebre l'aigua s'ha emportat la sorra de la platja de la Marquesa del Tebre i a l'Ampolla s'han tancat els accessos al passeig de la platja de l'Arenal perquè les onades hi arriben amb força. Al Montsià l'aigua s'ha endut bona part de la sorra en les platges de migjorn de Sant Jaume d'Enveja. De tota manera, s'espera que els efectes del temporal, com dèieu, es facin notar més de cara a la tarda, tant per l'onatge com per l'acumulació de pluja en punts com els ports o municipis com l'Ametlla de Mar.
Avui estem fent un especial a Catalunya Ràdio per seguir aquest temporal que està afectant a Catalunya, el temporal Harry. Tot el programa en seguirem parlant fins a la una del migdia. Després també la solució amb Elisenda Carot, amb l'Òscar Fernández, al Catalunya Migdia. Resumirem tot el que està passant i també molt pendents d'aquestes hores que queden. Fins al voltant de les 4 de la tarda, molta precaució amb els rius i també amb les pluges que caiguin a Catalunya. I a les 4, especial tarda de Catalunya Ràdio, avui amb Francesc Garriga. Bon dia, Francesc.
Hola, bon dia.
Avui des de Girona.
Sí, de fet, des de la Bisbal de l'Empordà, en principi serem allà per veure com aquestes hores que ara deies, no? Aquestes 4 hores que ens venen a sobre ara, just fins abans de les 4 de la tarda, doncs aquella hora, a veure com està la situació, com s'ha viscut aquesta jornada, sobretot que esperem que no hi hagi més incidències i afectacions personals, i per passejar, trepitjar el terreny després d'aquestes hores de pluja intensa i de certa preocupació, sense perdre de vista el que deies ara, que cap a Tarragona també haurem de tenir-hi els ulls posats. Per tant, aquesta tarda molt pendents del temporal i trepitjant la pluja, que encara quedarà al terra, segurament, a la Bisbal de l'Empordà.
Ningú t'ho explicarà millor. Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya, amb un ampli desplegament informatiu per explicar-vos de primera mà el que passa amb aquest temporal Harry, que està provocant una forta crescuda de rius i de rieres. Avui recordem que no hi ha escoles a l'Empordà, a la Selva i també al Gironès. Fins ara, Francesc.
Fins ara.
I gràcies també al Vicenç Sánchez, Ignacio Rigau, la Sara González i el Pere Rossinyol per acompanyar-nos en aquesta àgora del dimarts. Una abraçada, que vagi bé.
Gràcies, vosaltres. Bon dia.
Una pausa i ara tornem.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El meu pare té diabetis. Gràcies a Cuideo, compta amb un cuidador que li fa el seguiment del sucre i amb un podòleg que el visita a casa per tenir cura de la seva salut. Cuideo!
Un regne completament nou t'espera. Un regne on viuràs les aventures de l'Elsa i l'Anna en un màgic recorregut en barca. Un regne on els ninots de neu mai es desfan i fins i tot et fan abraçades calentones.
Benvinguts al nostre nou regne. Wall of Frozen obre les seves portes el 29 de març a Disneyland París. Reserva durant la setmana màgica i vine a Disneyland París amb Halcón Viatges volant amb Iberia. Halcón Viatges, sabem de viatgers.
Catalunya Ràdio.
Arriba al Liceu Tristan and Isolde de Wagner amb el debut absolut de la soprano Liz Davidson com Isolde. Del 12 al 31 de gener. Entrades a liceu.cat.
Ocasión Plus t'ajuda a lliscar per la pujada de gener. Fins a un 30% de descompte i més de 20.000 cotxes per triar. Baixa la pujada del gener estrenant cotxe. Només fins al 25 de gener. Vine a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Jo tenia una xicota que sempre que jo demanava croissant, amb ella li agradaven les banyes.
Les banyes del croissant?
Sí, sí.
Ah, val.
Sí, perdó. I llavors jo demanava un croissant i em fotia les banyes. I el...
Del croissant.
M'havia d'haver preparat més bé com ho explicava. Sí, sí. Però va, vull dir que això... I m'emprenyava perquè, collons, n'hi ha dues, si et demanen una banya, perds el 50%. Vull dir, si estic menjant sopa de galets i vols un galet, ja te'l donaré.
Bueno.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Te recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals l'utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant, a vosaltres.
Això em va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí soc molt friqui.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ostrell, què passa?
Aquí veiem com plou, me cago en nena, a la selva. Aquí,
bueno, a Búrcies tampoc hi ha escoles obertes avui.
No, 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 som tota la família, uns teletreballant, els altres estudiant, jo aquí passant el dia, i veiem com plou. I la riera d'Arbúcies, que precisament s'enganxa amb la Tordera, doncs baixant... Bueno, hòstia, fot impressió, eh?
Sí, sí,
fot impressió.
Sí. Però, ara, el més impactant del que has dit fins ara és jo aquí passant al matí.
Sí, perquè si dic que treballo, la gent dirà, saps? Per tant, jo ja en sóc conscient de que...
Bon dia, bon dia.
Bon dia, Carlos. Bon dia, Carlos.
No has treballat mai, Feixades.
Per això vull dir que quan dius que treballo, sí, la broma és aquesta, doncs ja, perquè m'estalvio que me la facin. Doncs
hauries
ja
de venir aquí al Vallès a treure pedres. Tinc pedres al camí, m'ha baixat pedres, m'ha baixat tot, Ostrell. De les pluges, bueno, ara vindrà un nebot que te treure'ns-ho tot i, bueno, un merder.
Un nebot? Tens un nebot?
Una vodka't.
Amb cola?
Bueno, veus. No, arribats a cap punt, vull dir, és que hi ha moments, Feixades, noi?
Per desengreixar una mica l'atenció de les pedres que has tingut. Aquí han baixat arbres, aquí ens han tirat la carretera.
Clar.
La policia està, els bombers, traient arbres de la carretera. I,
clar.
És el que té viure a la selva, saps? És el que té viure a la selva.
Sí.
Estem carregats d'arbres i animals. I quan passen coses d'aquestes, doncs és un caos. Però vaja, escolta, a casa si està bé també, jo pateixo ara per Garriga, a la tarda, a la Bisbal. He vist imatges del Daró, que fot impressió, l'Unyà de Girona.
Les quarts de 8 del dematí, en Sant José m'enviava un vídeo de com baixava el Daró.
Ja l'he vist, fot impressió.
Em sentiu o no?
Sí, que et sentim. Sí.
Ah, val, és que se m'ha anat l'antena i ara no sé si s'estàveu sentint o no. Ara m'esteu sentint.
Sentim com si fossis al bar.
Bueno, és que estic al bar, he anat a buscar un cafè, però ara ja sortiré.
Però ara on ets exactament ara?
Ara mateix sóc aquí en aquest poble de Muth, en el casal de gent gran.
Molt bé.
I ara estic sortint i ara anem cap al centre de comandament perquè a les 12 arriben els Reis avui.
Collons, sí. Vale.
Farà molta feina faran.
Sí.
No, és que a vegades... No, vull dir, no vull pas entrar en aquest tema, perquè
no,
a vegades
no
em pregunto
entrem.
Què hi fan, però quan no hi van, perquè no hi van, i quan hi van, perquè hi van, vull dir que...
Bueno,
no ho sé, llavors... és que no ho sé.
La meva pregunta és per què existeixen.
Sí,
clar.
Sí, no hi... Saps?
Clar, avui venen, entenc, la representació com a caps d'estat, diguéssim, no?
Sí, clar. I donar suport a la població i tot el que vulguis.
Vull dir que si no hi hagués els Reis, vindria un altre cap d'estat.
Sí, però potser l'hauríem elegit nosaltres. Vull dir, per què hi van ells?
Sí, això sí. No, això segur.
Saps? Vull dir,
saps?
És aquesta cosa que a mi em...
Clar,
el republicà, saps?
No.
Des d'allà Arbúcies, des de casa seva.
Clar, des d'aquí els... Saps? Ja vinc jo, collons. Ja doneu-me els calés que té aquest tio i ja us ho faré jo, això. Per el que fa, ja us ho faré jo. Encara us explicaré algun xiste, saps què vull dir? Ho veus amb aquell, que amb una cara que agarro dret, que dius, ai, noi, escolta, què penses? Saps què vull dir? Què?
No, això des de que estàs amb en Peyu, noi, t'estàs radicalitzant d'una manera...
Sí, bueno,
és la mala influència d'aquest en Peyu,
És la mala influència que tinc. Jo era molt del Rei, però fa 4 mesos que faig la Renaixença. I m'he ben girat. Sí.
Que, per cert, avui tenim en Jaume Campistrola, tenim un exjutge de tenis, Ostrell.
Ah, mira, que ve a partir de les 12.
En Campistrola, sí. D'aquells que estaven filats a dalt la cadira i va dient no. Doncs aquest ve a la Renaixença i ens ho explica. Que ha estat amb jutjant els millors tenistes del món, Jutjant, vull dir, arbitrant,
Que dic així, és un que està sobre una cadira que els passa el dia dient no, també és una feina apassionant, No. Ho has explicat.
Podria ser.
És que és aquesta la feina, vull dir, no hi ha altra.
Sí. No, sí, perquè, de fet, no va dir en sí tot el rato. Només no.
Vull
dir que tenia una feina negativa.
Per la, descripció, diguéssim, no, d'una persona asseguda a la cadira que es va passar el dia dient no,
no,
podrien ser moltes feines.
Ja, però el que estaria bé és que anés dient que sí tot el rato. O sigui, quan va entrar...
Sí.
Que digues, no ho feia, per això, fans del tennis.
Home. No ho soc. La veritat, no ho soc.
Jo hi havia jugat molt, de jove.
Se't nota?
No, sí que havia jugat, i no se'm donava pas malament. Però els 30 ho vaig deixar, perquè quan s'acaba em fotia mal els lumbars. L'últim partit el vaig fer amb en Quimi. Els 34 anys vaig fer l'últim partit amb en Quimi.
En Quimi Portet?
No, en Quimi Rivera, ja el coneixes.
Ah, vale, sí, home.
Germà Lluís.
Vale. No, ho dic per la gent que escolta la ràdio, saps? Vull dir, en Quimi Rivera. No, vale, sí.
No, en Quimi Rivera vaig fer un partit. Sí, sí. Jo tenia 34 anys, vaig fer l'últim partit, no hi he jugat mai més i no n'he mirat mai més cap. Se'm fot llarg, ara, ja t'ho diré. Tot el rato veure pilot amb un llevall. Ens sents o no?
Sí, estic en el bar. Sí, perquè vaig a buscar un cafè per marxar, sí.
Però cos que fas portes? Fa rato que ets aquí dins el bar,
sí, també. Sí, però avui en porto tres.
Va, sí, sí. Això que era quillos, també t'ho diré.
Fes-te una foto amb el cafè. Quan te vas fer aquella foto des d'Estats Units amb el cafè... Allò...
Portes l'anorac aquell?
Va ser molt comentada, aquella foto.
És curiós perquè aquí, clar, la vida també recupera la normalitat d'aquest moment. I ara hi ha molts veïns, molts avis, que estan aquí també jugant al dòmino, per exemple.
Hòstia, això sí que és el meu somni. De matí poder estar jugant al dòmino.
No seria el cas d'avui, diguéssim.
No, avui no.
Avui t'has de quedar...